Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, què tal esteu? Bé, no? Esperant sentir un nou episodi de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell, tot aprofitant la benentesa que són les 8 del vespre d'un dijous de setembre. De fet, aquest és el darrer programa del mes i ja ens n'haurem cruspit el primer, ja immersos a la tardor i que duri. Us avanço que el d'avui són dos programes que van quedar pendents la temporada passada degut al final avançat de la mateixa. Un dels programes que cal fer, sí o sí, per tal que la temporada no quedi coixa. Tot al seu lloc i ja sabeu, si em seguiu de fa temps, que sóc més aviat meticulós i que m'agrada que tot estigui ben ordenat. I no dic res més perquè hem d'anar per feina, Rocío García, el control de so. I qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda a aquest programa número 573.
Thank you.
Bé, el d'avui és un d'aquells programes de personatges del mes concentrats de 3 mesos, juny, juliol i agost, que solem fer sempre al final de cada temporada. Com que no els van poder fer en el seu moment, us els presentem ara, totalment fora de temps, ja ho sé, però s'han de fer. També sabeu que, a part del que canta cadascun dels personatges, la peça d'inici i les que separen els mesos, les trio jo, sense que tinguin res a veure amb res del programa. I avui hem obert aquest programa amb una obertura d'Offenbach, la de Le Mariage aux Lanternes, opereta en un acte estrenat en el Teatre des Bouffes Parisiens de París el 10 d'octubre de 1857. Com sempre, tractant-se d'Offenbach, una música bonica, inspiradora del bon rotllo. I ara sí, anem a presentar els personatges del mes de juny.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Juny ens porta primer una soprano i després un tenor. La soprano alemanya fou una lírica de coloratura nascuda a Leipzig el 26 de juny de 1885. El seu nom, Frieda Hempel, va estudiar en el conservatori de la seva ciutat natal, primer, i després en el conservatori Stern, una escola privada de Berlín, on fou deixeble de la soprano Selma Niklas-Kemmer. Més tard, professionaria estudis a Nova York. Les seves primeres actuacions foren a Breslau, aleshores a Alemanya, avui a Polònia, interpretant Violeta, la reina de la nit, i Rosina. El 1905, però, va tenir lloc el seu debut oficial, Schwerin, on fou contractada durant 2 anys. Allà hi va cantar, entre d'altres rols, Gilda i la Leonora del Trovatore. Sembla que el seu èxit fou tan gran que el propi Kaiser, Guillem II, va demanar al Teatre de Schwerin que l'alliberés per anar a cantar a Berlín, on el 1905 va debutar amb les Alegres Casades de Windsor d'Otto Nicolai. El mateix any va cantar en el Festival de Bayreuth. Del 1907 al 1912 va ser part de l'Òpera Reial de Berlín, on el Kaiser va continuar sent admirador entusiasta d'ella, tant que li deien la losa del Kaiser. La seva carrera internacional s'inicia a Covent Garden el 1907 amb Hänsel i Gretel de Humperdinck. El 1912 debuta en el Met, com a Marguerite de Valois dels Huguenots de Meyerbeer. El 1913 fou la primera mariscala en el teatre novaiorquès. En el Met va cantar, entre d'altres, amb Enrico Caruso. A partir del 1919 va deixar el Met una mica abruptament i es va dedicar a recitals, fent una segona carrera en aquest àmbit, excel·lint en el Lied alemany o les àries de concert de Mozart, donant el seu darrer recital en el New York Town Hall el 1951. Des del 1918 era ciutadana americana per matrimoni. Frieda Hempel va morir a Berlín el 7 d'octubre de 1955, als 70 anys d'edat. I ara la sentirem tot cantant l'ària de Marguerite de Lesigenau de Meyerbeer, o Beau Pays de la Touraine. Disculpeu el so, però l'enregistrament és del 1911, o sigui que supera àmpliament el segle de vida. Thank you. El tenor és de molt més cap aquí, nascut el 1 de juny de 1920 a Alexandria, Egipte, si bé no era egipci, sinó grec, Nikolaos Filakourides, era el seu nom real, però el va italianitzar per a l'art com a Nicola Filakouridi. De fet, fou a Itàlia on es va desenvolupar la major part de la seva carrera. Va començar els seus estudis a la ciutat egípcia i el seu debut fou també en el seu país natal, a l'Òpera del Cairo, el 1945, com a Turiddu, de cavaleria rusticana. Poc després va marxar cap a Itàlia per continuar els seus estudis. En aquest país debuta el 1949 a Savona amb la Traviata. L'any següent es presenta a l'Òpera de Roma amb Adriana Lecouvreur. Després d'això va cantar en els teatres italians més importants, Trieste, Venècia, Parma, Turí, Florència, Nàpols, etc. Fins que el 1953 debuta a l'Escala en una òpera contemporània de Rolf Liebermann i va prendre part de la Premier Mundial en italià de Diàlegs de Carmelites de Poulenc en el rol de Chevalier de la Force. També el 1955 a Palerm va participar en l'estrena d'Il Capello di Paglia di Firenze de Nino Rota. Durant la dècada dels 50 es fou molt actiu tant a la ràdio com a la televisió italianes, cantant un bon nombre de produccions al costat d'importants divas. El 1954 fou Pinkerton en una adaptació cinematogràfica de La Butterfly, però sembla que la veu no la posava ell. Fora d'Itàlia va aparèixer a Monte Carlo, a la Monet de Brussel·les, l'Òpera de Viena, Covent Garden, els festivals des d'Anprovence i Glyndebourne, etc. A Amèrica va cantar a l'Argentina i al Brasil i a l'Òpera de Dallas amb la Callas. També va cantar a l'Òpera de Sydney. El 1964 es va retirar i se'n va anar a viure a Austràlia, on va cantar per darrer cop a Sydney i també a Nova Zelanda. Allà a les Antípodes es va dedicar a fer d'agent de la propietat immobiliària amb èxit. Què et sembla? Nicola Filakouridi va morir a Sydney el 12 de febrer de 2009, als 88 anys d'edat. I ara el sentirem en una òpera molt rara, un dels 65 rols que va interpretar durant la seva carrera. Sí, questo il Lido, ària de Fernando del Furioso a l'Isola di San Domingo, de Donizetti, una òpera estrenada al Teatro Valle de Roma el gener de 1833, amb el cor i l'orquestra de l'Òpera de Siena, dirigits per Franco Capuana, d'una representació en viu del 14 de setembre de 1958.
Sì, questo il Lido, oh mio Carpegno, oh mio sospirato generale, la mesta madre tra i caldi impazienti palpiti del desir conta i momenti, si sconvolge la cura e questa spiaggia a me pare a metà. Oh,
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Thank you.
Sentíem, per separar juny de juliol, una part del ballet final de la Vestal de Gaspar Spontini, Allegro con moto amb l'Orquestra de l'Escala, dirigida per Riccardo Muti. Anem, doncs, a presentar les estrelles del mes de juliol, començant per la senyora, una soprano nascuda italiana però nacionalitzada estatunidenca, que va viure molts anys i que, quan va morir, ara ha fet 10, ja ens en van fer ressò. Es tracta de Licia Albanese, nascuda Felicia, originària de Bari, on va néixer el 22 de juliol de 1909. El 1934 va fer un debut no oficial a Milà, on va haver de substituir una altra soprano, Madame Butterfly, que acabaria sent l'òpera que més fama li donaria, cantant-la més de 300 representacions al llarg de 40 anys. Pel que fa al seu debut oficial, sembla que fou el mateix any a Bari amb la Bohème. A finals de 1935 ja ha debut a l'Escala amb Gianni Schicchi, aviat surt a cantar fora d'Itàlia. El que seria, però, el teatre de la seva vida fou Metropolitan de Nova York, on hi debutaria el 9 de febrer de 1940 amb la primera de les 72 funcions de la Butterfly que hi arribaria a cantar. L'èxit fou immediat i la soprano es va quedar al Met durant 26 temporades, durant les quals faria 427 representacions de 17 rols diferents. Va deixar la companyia el 1966, barallada amb el famós intendent Sir Rudolf Bing. També va cantar molt a l'Òpera de San Francisco entre el 1941 i 1961. A tall d'anècdota us diré que fou la soprano que més vegades ha cantat la Traviata tant en el Met com a San Francisco. La seva carrera es va mantenir al llarg de 7 dècades i encara actuava ocasionalment ja en edat avançada. Licia Albanese va morir en el seu domicili de Manhattan el 15 d'agost de 2014, als 105 anys d'edat. Tenia bons gens, la senyora, Doncs sentim ara en Pagliacci l'ària de net de Qual fiamma avea nel guardo, amb la RCA Victor Orquestra dirigida per Frieder Weissmann.
Brutale come gli è.
L'altra meitat de juliol és un baix baríton alemany, Hermann Ude, nascut el 20 de juliol de 1914 a Bremen, de mare americana. Va estudiar a la seva ciutat natal, on va debutar el 1936 com a titorel de Parsifal. Poca broma, que un jove de 22 anys canti un paper com aquest, breu, sí, però que demana una veu molt greu. Va formar part de les companyies de l'Òpera de Friburg, del 38 al 40, primer, de la Bayerische Staatsoper de Múnich, després del 40 al 42, passant a l'AIA, als Països Baixos, del 42 al 44, quan fou reclutat per l'exèrcit alemany per anar a la guerra, on fou fet presoner pels aliats a França i romangué sota custòdia dels americans fins al 1946. El 1947 va tornar als escenaris, a Hamburg, Viena i Múnich, obtenint grans èxits com a Mandrika, Arabella, Günther, Götterdämmerung i Terramuna Lohengrin. El 1951, Wilhelm Wagner, el net de Richard, el va convidar a formar part de l'anomenat Nou Bayreuth, sent un dels màxims pilars de la revolució escènica portada a terme pel genial Wilhelm. Així, entre el 1951 i 1960, va cantar en el Santa Santorum Wagnerià els papers de l'holandès, Klingsor, Günther, Donner, Wotan, del Rheingold, Telramund i Melot. Notables foren els seus emparellaments amb la gran soprano Astrid Bernay com holandès i senta i Telramund i Ortrud. Amb la companyia de Bayreuth va formar part de la famosa visita al Liceu l'abril de 1955, on va intervenir a Parsifal com en Fortes i Titorel i a Tristany i Isolde fent de Melot i del Pilot. La seva carrera fou àmpliament internacional en teatres europeus, així com en el Festival de Salzburg i en el Met. A Salzburg va participar en el rol de Creon a l'estrena mundial de l'òpera Antigonae de Karl Orff. Fou igualment un notable intèrpret del Bozzec d'Albenberg, òpera amb la que va debutar en el Met, cantada en anglès, causant sensació. Hermann Ude és un dels artistes que va tenir una mort heroica, diguem-ho així, entre cometes. Al igual que Leonard Warren, que va morir el 4 de març de 1960 sobre l'escenari del Met en plena representació de la Forza del Destino, Ude va morir d'un infart massiu en plena representació de l'òpera Faust III del compositor danès Niels Viggo Bentzon a l'escenari de l'Òpera Reial de Copenhagen el 10 d'octubre de 1965, quan només tenia 51 anys. I tot seguit el sentirem en un dels seus papers destacats, el Günther de Götterdämmerung de Wagner, Heil dir Günther, Brünnhilde, die erste Frau, amb el cor i l'orquestra del Festival de Bayreuth sota la direcció de Josef Kelber, un altre que va morir al peu del canó, però ara no toca això, en directe del Festival de 1952.
Oh.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I ara tot just sentíem la separació entre juliol i agost. Seguint amb òpera francesa, es tractava del Galop, una part del ballet de l'òpera Gustave Trois ou le bal masqué, original de Daniel François, Esprit Auvert. Ja sabeu, la versió francesa i sense censures del Bal i Màscara de Verdi. Era la versió de Richard Bonynge al capdavant de l'English Chamber Orchestra. I ara anem ja pels personatges d'agost, els darrers que presentarem avui. Recordeu que això estava previst fer-ho a finals de juny, però ho hem fet a finals de setembre, fora de termini, com qui diu, però és que és necessari perquè no quedin en el tinter. En aquesta ocasió començarem per un baix búlgar, com que per si mateix ja és una categoria, doncs Bulgària és un país que ha donat una gran quantitat de baixos il·lustres. Avui parlarem de Nikola Gyuzelev, que ja vàrem recordar en ocasió de la seva mort l'any 2014. El nostre personatge va néixer a Pavlikeni, una petita ciutat al nord de Bulgària, el 17 d'agost de 1936. El seu pare era un virtuós del violí i es fabricava ell mateix els seus instruments. Ja de ben jovenet comença a cantar i el seu interès per l'òpera es manifesta quan tenia 15 anys, més o menys. Primer va estudiar pintura a l'Acadèmia de Belles Arts de Sofia, on es gradua en 1958. Mentrestant, el 1955 comença també a estudiar cant a l'Escola de l'Òpera Nacional, també a la capital búlgara. Fou amb aquesta companyia que va debutar el 27 de juny de 1961 fent el rol de Timur a Turandot. 1965 és l'any clau que inicia la seva carrera internacional. Amb la companyia va fer una gira per Alemanya, els Països Baixos i França, i després ja debuta en el Met, interpretant el Ramfis d'Aïda, seguit pel Felip II de Don Carlo, i el protagonista de Boris Godunov. A partir d'aquí se li obre una brillant carrera internacional i és reclamat pels més prestigiosos escenaris del món, entre ells la Staatsoper de Berlín, la Scala, l'Òpera de Viena, l'Òpera de Monte Carlo, l'Òpera de París, Covent Garden, l'Arena de Verona, el San Carlo de Nàpols, etc. També va cantar en el Liceu unes quantes ocasions, la Núvia Venuda de Schmetana el gener de 1963, el febrer del mateix any fou Pimen a Boris Godunov, el novembre de 1973 fou Don Basilio, el barber de Sevilla, el novembre de 1974 fou Enric VIII a Anna Bolena, Don Giovanni, el gener de 1975, mes en el que també va participar en un concert, el comte a les noces de Figaro el novembre de 1975 i Felip II a Don Carlo el juny de 1982. Nikola Gyuzelev va morir a Sofia el 16 de maig de 2014, als 77 anys d'edat. Sentim-lo, si us sembla, amb una ària del protagonista de l'òpera Ivan Susanin, de Glinka, acte quart. Han endevinat la veritat, amb l'Orquestra de l'Òpera Nacional de Sofia, dirigida per Ivan Marinov.
Закрылась грудь мою.
I la meitat femenina del mes d'agost és una mezzosoprano canadenca, Huguette Tourangeau, nascuda a Montreal el 12 d'agost de 1938. A la seva ciutat natal es va graduar en piano i pedagogia abans d'accedir al conservatori el 1958, on va estudiar diverses matèries, entre elles, òbviament, cant. El 1962, sempre a Montreal, fou solista a les Vespro de la Beata Vergine de Monteverdi. El seu debut operístic es va produir també a la seva ciutat natal el 1964 amb el rol de Mercedes de Carmen, sota la direcció de Zubin Mehta. El 1964 va guanyar les audicions del Met i el mateix any interpreta Cherubino en el Festival de Stratford, que té lloc a la ciutat del mateix nom a Ontario, Canadà, sota la batuta de Richard Boninch. Durant la temporada 1965-1966 va fer una gira per 56 ciutats de Nord-Amèrica interpretant Carmen, amb la companyia del Metropolitan. Per aquella època va col·laborar bastant amb el tàndem Boninch-Sutherland, tant en escena com en discografia. Així va actuar a Seattle amb l'Acme, com a Malika, Londres amb Les Huguenots, com Urbain, i a San Francisco amb Maria Estuarda, com Elisabetta, Norma, com a Dalgisa, Esclair Monde, en el rol de Parseis, i Di Fledermaus, en el rol de Príncep Orlovsky. El 1967 i 1968 fou Carmen a la New York City Opera i va debutar en el Met el novembre de 1973 com a Niklaus dels Contes de Hoffmann al costat de Plácido Domingo. A propòsit de Carmen, va aparèixer en una pel·lícula del 1973 anomenada Carmen, The Dream and the Destiny, Carmen, el somni i el destí, que documentava una producció de l'òpera a Hamburg, també en Plácido Domingo. La seva última actuació en el Met fou el 1978 com a Zerlina del Don Giovanni. La seva darrera aparició en escena fou el 1980 a Lyon amb Werther, retirant-se doncs bastant jove. El 1977 en el seu país fou la primera guardonada amb el títol d'artista de l'any per part del Canadian Music Council. Huguette Tourangeau va morir a Montreal el dia 21 d'abril de 2018 i ara la sentirem en un dels seus nombrosos enregistraments, el dels Huguenots de Meyerbeer. Mira, dues vegades aquesta òpera en un sol programa. Hi ha qui estarà content, oi? No, 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 vous n'avez jamais, je gâche. Arieta que canta el patge Urbain Rol transvestit a l'acte segon de l'òpera de Meyerbeer. Al seu costat l'Ambrosian Opera Chorus i la New York Philharmonia Orchestra. Dirigeix Richard Boninch.
Thank you. agace des mains. Glorieuse sœur, lui jette des fleurs, lui jette des
I bé, això haurà estat tot per avui. Ara ja reprendem els personatges del mes en el seu ordre, sent els propers els del mes d'octubre, d'acord? Doncs vinga, que passeu una molt bona setmana i ens tornem a trobar d'aquí a 7 dies amb un nou programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm. Thank you.